sempre hi ha hagut una altra manera d'afrontar la vida i afrontar la política, a la catalana manera.
I en la portaveu de Junts, Miriam Noguera, hem arribat a les 6:04. Tornem en tota l'actualitat a l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Com estan els llibres i el disseny i l'arquitectura centraran l'Aviador d'avui, programa 496. Benvinguts, benvingudes a la cultura d'IB3 Ràdio.
Tot d'una, començam amb la secció que ens proposa l'arquitecta Cristina Llorente, el paisatge invisible. D'aquí uns instants continuarà parlant de l'arquitectura en perspectiva de gènere, en especial a la que s'aplica als habitatges i més en concret de les bones pràctiques al disseny. Després, els clubs de lectura, la secció galerada de la llibretera Maria Cuernet, avui amb la Mariona Ramis com a convidada. I també conversarem amb l'autor Marc Llinat sobre la seva obra Manual per infiltrar-se malament. I acabarem a la Biblioteca de Sant Jordi per avançar les pròximes activitats convocades i també altres novetats en tema de llibres.
I quan són les 6:06, en Joan Jiménez, el control tècnic, comencem.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio. El paisatge invisible amb Cristina Llorente.
I d'avui a la sessió d'arquitectura continuem parlant de la perspectiva de gènere aplicada a l'habitatge, concretament de les bones pràctiques al disseny. When she goes storming out, I run for cover, rolling like thunderclouds. I d'una altra ronda, Cristina, com estàs?
Bones tardes, molt bé, una contenta perquè s'ha allargat el dia. Tinc una alegria.
Però ha estat màgia, no? Perquè que jo sàpiga no hem canviat l'hora ni res.
No, però bé, els dies se va allargant, ah, sí, no, és un tema clar, és una estius, hivern, aquestes cosetes.
Sí, jo també m'entro molt, però sí, estic una mica despistat en qüestions d'hora. Això ho han de llevar, per cert, no?
Es canvi d'hora fa anys que s'ha de llevar.
Sí, i de qui depèn? De la Unió Europea, crec, no?
Depèn de la Unió Europea, no ho sé.
Sí, crec que ha d'haver una majoria allà al Parlament Europeu per consolidar aquesta idea d'algun, sobretot dels països del sud. Bé, és igual, anem a parlar d'arquitectura de gènere, que és un terreny que, com a mínim, tu controles.
Que controlo una miqueta més, que canvi horari. Sí, avui tancam aquest tema que vàrem encetar fa un parell de setmanes sobre el disseny dels habitatges en perspectiva de gènere. Hem fet un viatge des dels orígens d'aquesta perspectiva aplicada a l'habitatge, i avui acabarem amb aquestes bones pràctiques, amb aquestes recomanacions de disseny per realment dissenyar i construir habitatges amb aquesta perspectiva de gènere. Però abans de tancar aquest tema, te volia fer un petit examen perquè crec que hi ha una sèrie de conceptes que convé aclarir, perquè sempre, a veure, que els empleem, no?, constantment i moltes vegades en aquesta secció, però crec que és important tenir en compte les petites diferències que hi ha entre uns i els altres, no? Per exemple, entre la diferència entre gènere i sexe, no? Quan xerram de gènere, xerram de...
quan xerram de gènere, xerram del gènere humà en general, que se pot dividir entre homes i dones i altres persones que no se consideren una cosa ni una altra.
Mm-hmm. Sí, però hem de dir que el gènere és una construcció social i cultural. Val? O sigui, és important tenir en compte això.
Hem de dir, senyors oients, que jo això no estava preparat. No sabia que avui passava un examen a les 6 i 9 minuts, però estic disposat a contestar.
és una convenció social i cultural que en el final defineix uns trets, no?, i uns comportaments atribuïts per la societat com a propis dels homes i les dones, però és totalment aquesta, una construcció, no?, mm-hmm, com dèiem, a diferència del terme sexe, que sí que fa referència en aquests aspectes biològics, no?, que
genitals,
diferencien,
o sigui,
efectivament, que diferencien entre homes i dones. I després tindríem la perspectiva de gènere, no? Quan xerrem de perspectiva de gènere, estaríem xerrant d'un mètode que ens serveix per analitzar aquestes situacions de desigualtat que se generen entre les dones i els homes pel fet de que influeixin, participin i se beneficin d'igual manera de tots els àmbits, tant de la política com de la societat, com de la cultura. Per tant, tindríem aquesta eina, no?, d'anàlisi d'aquestes desigualtats, d'aquestes jerarquies. No? I després tindríem un altre terme que jo crec que està, bé, que és manco conegut perquè no s'emplea encara massa, que és aquesta transversalitat de gènere que també s'anomena mainstreaming, no? I a mi aquest m'apareix molt important perquè tracta d'integrar ses polítiques en matèria d'igualtat d'oportunitats de tal manera que aquest principi d'igualtat sigui un eix transversal, no? Uh-huh. En lloc de, diríem, abordar-lo amb accions específiques a favor de ses dones, no? Jo, per exemple, ara que s'acosta el 8M, uh-huh, rep un munt de mails i un munt de telefonades per part d'entitats, sobretot per part d'ajuntaments, que me conviden a fer xerrades sobre urbanisme de gènere. I bé, està molt bé, no?, que me convidin a xerrar d'això, però la veritat és que me molesta una mica que només me cridin per anar-hi aquella setmana que tenc ple, no?, de xerrades, i que m'apareix que aquest tema s'hauria d'abordar tots els mesos de l'any, i no només abordar-lo amb xerrades o amb tallers, sinó després aplicar-lo en aquestes polítiques i fer-lo transversal. No? No, ja no haver de xerrar del concepte de gènere, sinó que ja s'entengui com integrat a totes les polítiques públiques, no? I bé, fet aquest repàs, no?, d'aquests termes que m'apareixia important matisar, te volia demanar si has fet, avui és dia d'exàmens, no?, si has fet aquell exercici que te vaig proposar l'altre dia, del cicle, de pensar en el cicle, aquest viatge de que fa la roba, no?, des de que mos la llevam fins que torna a ser...
Sí, pensar-ho i a més, bueno, exercitar-ho visualment, agafar la meva roba que deixa ja la meva habitació al vespre i després el duc cap a la bugaderia, mm-hmm, que hi ha aproximadament, bueno, no sé, 20 metres, mm-hmm, no sé. Com
clar, és aquest cicle que dèiem, no?, de mos llevam la roba, la posam en el poal de rentar, abonàs, mm-hmm, aquest poal de rentar, després la ficam a la rentadora, abonàs...
Té dos poals, de roba de color i de blanc.
Bueno, molt bé, molt bé. Com arriba, o sigui, quina distància hi ha, mm-hmm, o quin circuit hi ha des d'aquest poal de la roba bruta fins a la rentadora, quan surt de la rentadora, a on la secam, a on l'estenem, a on anam a planxar, a on doblegam la roba i a on la tornam, clar, a amagar.
I en el meu cas està tot junt, mm-hmm, la rentadora, el poal, la rentadora i l'estenedor estan allà mateix, s'asseca, s'aixuga a l'aire lliure, a més és una bugadera que té, dona un pati interior amb molta ventilació, molt d'aire, que va i que ve, i per tant no necessita secadora, i en mitja hora, si el dia és bo, està eixut. O sigui que bé, no?, per la meva part, contribueix un poquet a la...
Sí, llavors hauríem de saber, vol la planxes,
no,
o vol la...
Aquí,
no, la planxes.
No. Tant, sí, jo les camies agafa el truco de la truco, que és en una perxa les pos, mm, i allà a la dutxa amb el vapor de l'aigua calenta sol quedar bé, i si no queda de mala sort.
Bé, jo crec que és interessant que tothom faci aquest exercici. Després tornarem a xerrar d'aquest cicle i veurem com a partir de del disseny d'aquest circuit podem fer un habitatge més, més inclusiu, no? Mm-hmm. Més, més orientat cap en aquesta perspectiva de gènere. Bé, recordem que la setmana passada i l'anterior vàrem parlar d'aquest referent de Viena, no? Amb aquests projectes amb aquests projectes de Margaret Schutte, de Franziska Ullmann i d'Eva Kyle, no? Uh-huh. Que eren aquests habitatges dissenyats per i per a dones i que molts d'ells també eren intergeneracionals, que permetien com aquestes cures, tenir aquestes feines de cures a prop de ses cases, no? I avui, com deia, continuarem amb aquest viatge, no? Jo crec que un altre exercici interessant, a part d'aquest de la roba, seria, per analitzar que nostra, no?, des d'aquesta perspectiva de gènere, seria observar qualsevol racó de la casa i diferenciar entre els objectes dedicats a les diferents esferes. Estarien xerrant de l'esfera productiva, la que és de feina, l'esfera reproductiva, les cures, i l'esfera personal, que serien els lleures, l'estudi, i com estan distribuïts aquests objectes i els espais, no?, on emmagatzemar aquests objectes a dins l'habitatge. Mm-hmm. Perquè l'habitatge, clar, és un espai de particular rellevància des de la perspectiva de gènere, perquè al final és el lloc on tenen lloc o haurien de poder tenir lloc la majoria de les activitats relacionades amb les cures, no? I no només en les cures, sinó amb aquesta reproducció de la força de treball. Aquí vull anomenar Marx, que parlava de la necessitat de la reproducció de la força de treball, però en cap moment ho relacionava amb les cures. Recordem que per reproduir aquesta força de treball, aquest treball productiu, sempre hi ha d'haver darrere unes cures, qualcú que facis dinar, qualcú que tingui la casa preparada, qualcú que prepari aquest espai de descans, no? Per tant, la casa, en el final, és allà on se duen a terme aquestes cures i aquesta reproducció de la força de treball. Per tant, deien que aquesta perspectiva de gènere a l'habitatge, allò que ha de fer és oferir, o allò que fa, és oferir pautes sobre com acompanyar millor aquestes cures des del disseny especial dels habitatges, no? I respondre a les necessitats quotidianes, que això pot semblar obvi, però que moltes vegades s'oblida o moltes vegades no ho trobam satisfet en els habitatges que ocupam, no? També té a veure aquesta
perspectiva. De moment estem relacionant pautes, cures i disseny, que és un poquet l'esquema que ara ens servirà per efectivament posar exemples, no, d'aquesta.
Sí. També tindria a veure, que llavors desenvoluparé una miqueta més, amb aquesta incorporació de la percepció de la seguretat, no?, que també n'han xerrat en altres ocasions. En el final, percebre un espai com insegur mos està limitant l'autonomia, i això s'adona molt més en els espais quotidians, tant a l'habitatge com en l'entorn proper a l'habitatge, per exemple, el barri, no? Uh-huh. I hem de saber, clar, que aquesta percepció de seguretat no afecta a tothom igual, afecta més a les dones i a la gent gran, per exemple. I en aquesta percepció de seguretat també s'hi pot incidir a través de la configuració dels espais o de la il·luminació, per exemple, no? Si xerram des del camp de l'economia, tenint en compte que les dones tenen menys ingressos, haurien de pensar en afavorir dissenys que tant els materials com les solucions tècniques, diguem, facilitin, per una banda, l'estalvi energètic i, per altra banda, el manteniment de l'habitatge, no? Per tant, materials duradors, etc.
Aïllants.
Uh-huh, exacte. Uh-huh. I dèiem que en el final allò que cercam sobretot és respondre en aquestes necessitats quotidianes, però de tot tipus de persones. Per tant, hem de pensar en diferents tipologies d'habitatge en els edificis, no? Pensar, per exemple, on s'ubica cada tipologia, segons l'autonomia de les persones, doncs pensar que les persones grans viuran millor a un habitatge en planta baixa, per exemple, no? En les dimensions dels espais, segons les condicions de mobilitat de la gent que hi viu, la distribució dels espais, la relació de l'habitatge en l'exterior o l'ús dels espais comunitaris, per exemple, no? I Després pensar que també hi haurà edificis amb habitatges que tinguin unes necessitats específiques, no? Per exemple, estan xerrant edificis destinats a famílies monomarentals o dones víctimes de violència de gènere, no? Que això, evidentment, mos canviarà el disseny de l'habitatge i molt especialment el disseny dels espais comuns, tant en un cas com en l'altre dels dos exemples que he anomenat. També podrien xerrar d'habitatges per joves, habitatges per gent gran. I després, en segons quins casos, com se posen en relació aquests diferents perfils, diguem, d'habitant, no? A través, moltes vegades, dels espais comunitaris. I quines serien com els punts a tenir en compte per dissenyar aquests habitatges, no? Bé, per una banda, això ja ho hem, ja ho he insinuat, no? Destinar una major superfície en aquestes tasques associades a les cures i donar una major qualitat arquitectònica en aquests espais, per exemple, a la cuina i en els banys. No? Tractar-los com a espais de primera i no com a, això, com a estances de segona, que moltes vegades els trobam tant en dimensions com en disseny tractats d'aquesta manera. No?
Clar.
Després, facilitar la versatilitat o la flexibilitat dels espais, que se puguin anar adaptant a les diferents etapes del cicle vital de residents. Hem de pensar que un habitatge al final el podrem ocupar durant molts anys, que són les nostres necessitats, la nostra condició, i pot ser el nostre model de família anirà canviant. No? I això no hauria de dur associat la necessitat de canviar de casa.
En això també s'hauria de tenir en compte, Cristina, l'esperança de vida, que cada vegada és més gran, i per tant, bueno, a una certa edat, la mobilitat també es redueix, no?, indefectiblement, i això passarà cada vegada més. S'haurà de pensar cada vegada més amb aquest eix transversal de gènere i en la qüestió de que la gent gran cada vegada viurà més.
Sí, clar que sí. Quants problemes de soledat no desitjada tenim amb habitatges, per exemple, del centre històric sense ascensor.
I que
no?
Les dones viuen més que els homes.
Efectivament, no? Efectivament. I que són més pobres en general, no? Perquè durant la seva vida, sobretot la gent gran actual, diguem, ha fet manco feina remunerada, per tant, les dones han fet manco feina remunerada, per tant,
menys,
efectivament. Vale. Per tant, sí, això també s'ha de tenir molt en compte. Després, això és evident, no?, garantir l'accessibilitat universal, això ho tenim per normativa, però hem d'anar una miqueta més enllà a cobrir normativa en quant a fer un habitatge adaptat, per exemple. I després, important replantejar-nos les jerarquies, no?, que se generen a dins els habitatges. No? Per exemple, en el moment de facilitar les cures i facilitar la corresponsabilitat d'aquests treballs de cures. No? En això també podem influir amb el disseny dels espais. Ara donarem pistes de com.
Uh-huh.
Després, important també integrar espais exteriors. Els habitatges estan xerrant de patis i de balcons, però balcons de veres, no aquests balconets que veïn de vegades.
Sí, que semblen
cap
de pega, no?
Exacte, que hi cap la bombona de butà i poca cosa més. Ojo, posar les bombones de butà en els balcons, per favor. Finalment, podrien xerrar d'integrar usos complementaris en el residencial, no? Que poguessin fer teletreball o activitats comunitàries a dins l'habitatge. Hi ha una cosa molt interessant, per exemple, en el tema dels portals, hi ha una normativa en el País Basc que obliga en això, no? Que influeix moltíssim en la percepció de la seguretat o de la inseguretat a l'hora d'entrar en els habitatges. No? Se recomana que el 70% de la superfície sigui transparent de cara en el carrer, que hi hagi il·luminació uniforme i que se dissenyi sense racons. Això que tu entris en el portal i no hi hagi aquests possibles amagatalls, no?, on hi pugui veure una persona. No? Igualment en les escales o, per exemple, a col·locar bancs en els replans de les escales. No? Una persona que puja a peu pues, pugui, en un moment donat, descansar. I queda poc temps, però així per xerrar això que dèiem dels espais no jerarquitzats, que m'apareix interessant, per exemple, quan xerrant de dormitoris, normalment hi ha aquest dormitori o com banyo en suite, això no respondria a una perspectiva de gènere, perquè estan jerarquitzant, estan fent un dels dormitoris més important que els altres.
Clar.
Se demanaria que els dormitoris tinguessin més o manco la mateixa superfície tots i que no fossin més petits de 10-12 metres quadrats, perquè se poguessin moblar de diferents maneres, que t'hi pugui cabre un llit de matrimoni, dos llits individuals, una cuna...
I banyo equidistant, no?, per aventura de les, de
exacte,
les habitacions.
Exacte, i banyo accessible des de, des dels espais comunitaris de l'habitatge, no? I després, aquest emmagatzematge lligat a les tasques de cures, i també podríem xerrar d'emmagatzematge comunitari, no?, en els edificis, com per exemple per guardar bicicletes, per guardar cotxets o per guardar aquests objectes que deien que poden ser usats per diferents persones de la comunitat. No?
Molt bé.
Bé, bàsicament, això que tornant, acabant, com havien començat amb aquest cicle de la roba, haurien de preveure totes aquestes accions, no? Aquesta roba bruta, rentat, s'aixugat, esplanxat, esplegat i s'emmagatzemat, per poder coordinar fàcilment aquest cicle, no? Un indicador d'un habitatge ben dissenyat, dissenyat en perspectiva de gènere, seria que totes aquestes accions fluïssin, no?, de certa manera, i que tinguessin un recorregut còmode, no?, i funcional, no?
Quant de metres té el teu recorregut de la roba?
El meu... No és superfuncional, t'ho diria.
No, vale.
I jo tampoc planx, val?
Molt bé, que
no, però les poques vegades que planx a la sala d'estar. Per tant, bueno, que la meva tampoc és supergran.
Mònica, tu planxes no, o no? Mònica, no me sent.
No.
Està
passat. Bé, per anomenar un parell d'exemples d'aquests habitatges dissenyats tenint en compte tots aquests punts, que n'hi ha molts més, els he resumit moltíssim, hi ha diverses guies que podeu trobar si vos interessa el tema a internet. Per exemple, la Comunitat Valenciana en té una superinteressant. De fet, la Comunitat Valenciana des de 2015 aplica aquestes estratègies a les seves polítiques, tant d'habitatge com d'urbanisme com de transport.
Mm-hmm.
Tenim, per exemple, l'anomenada Comunitat Habitacional de Barcelona, que és de Cierto Estudio, o la Casa Malva, a Gijón, que és una promoció per dones víctimes de violència masclista. I després tenim un altre exemple, que seria Las Carolinas, a Madrid, que va ser codissenyat, va ser un projecte impulsat per Cooperativa Entre Patios, que té la particularitat que hi va haver un codisseny amb les persones residents d'aquest edifici, que també és ben interessant.
Jo han reivindicat diferents ocasions aquí a la secció. Molt bé, Cristina, idò, jo continuaré parlant de la perspectiva de gènere a l'arquitectura, però bé, si trobes que m'ha esgotat el tema, podem canviar.
Ah, no, podem seguir.
Bueno, tu decideixes.
Vinga,
6 i 25.
L'Aviador, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és entreteniment.
El fantasma de la ópera llega a Mallorca. Vive la pasión, el misterio y el amor prohibido de esta historia que ha conquistado al mundo. Del 27 de febrero al 8 de marzo en el Auditorium. Compra ahora en musicalelfantasmadelaopera.com. Mallorca, no te lo pierdas.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio, serveis informatius.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. L'Aviador, IB3 Ràdio. Galerada, amb Maria Cuanet.
I avui a la sessió de llibres tenim convidada i tema específic als clubs de lectura.
Ando devagar porque já tive pressa y levo ese sorriso porque já chorei demais.
Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei.
Com estàs, Maria?
Molt bé, i tu?
Molt bé. Sí. I avui, a més, hem convidat. La presentes tu?
Clar que sí. Avui ve Ana Mariona Ramis. Estan aquí nosaltres ja.
Ana ja Mariona... està, qualque vegada.
Ana Mariona Ramis, sí, que no... No és el seu debut radiofònic. Ana Mariona és pedagoga de formació, amant de la literatura i ha fet moltes iniciatives al voltant de la literatura, com dur clubs de lectura, escriure una newsletter i crear un podcast.
Com estàs, Mariona?
Hola, molt bé, molt
contenta. I també escriu, eh? O sigui, tenim aquí un escriptor.
Exacte, sí.
Participa. No sé si una de les... La tercera edició del projecte d'Auster.
D'Auster, sí.
No? Auster en primera persona i exacte. En aquest cas un de relats d'Ana Mariona també va ser publicat en aquest recull.
Uh-huh. I segons Maina Mònica se va llegir aquí.
Sí, clar.
En el programa.
Sí, sí. I jo ja estic desitjant que publiqui alguna cosa més. L'altre dia ens van trobar en el teatre i li vaig demanar, i m'ha dit que, bueno, que s'està cuinant encara.
S'està cuinant, sí.
Sí, van decidir que no hi entràvem avui.
No. Que no. Vulgui.
Un altre dia ven qui t'ho conta.
Exacte. Les coses s'han de cuidar quan són embrionàries.
Correcte.
Molt bé, així que li demanarem pels clubs de lectura, perquè els clubs de lectura són un fenomen que... Bé, existeixen des de fa molt de temps, però ara mateix jo crec que tenen bastanta bona salut. Palma mateix trobem molt de lectures en les que assistir, tant que fan ses llibreries, com ses biblioteques, com també associacions munten els seus clubs de lectura, no? Tu, en concret, fa 2 anys que coordines es d'estiu, no? Que és una botiga que hi ha en el casc antic.
Exacte, sí.
I durant un any vas coordinar de la llibreria La Salina, no?
També, sí.
Allà al barri de Santa Catalina, no? Mm-hmm. Molt bé, el meu barri, sí. Per cert.
Ah, sí?
Sí, és una llibreria que té molt per mà, clar.
Clar, llibreries de barri, clar que sí. I una mica és per què hi ha un club de lectura? Quina motivació hi ha darrere aquesta iniciativa?
Mira, això era una cosa, un poc com totes les altres, però bueno, una cosa que jo volia fer però que no sabia com, ni quan, ni a on, ni res. Uh-huh. I un dia, una lota, que és na Julia Petisco, que és la lota que du aquesta tenda d'estiu, que està, uh-huh. com has dit, en el casc antic, m'escriu sense conèixer-me de res i me diu: hola, he vist que recomanes llibres. Uh-huh. Vols venir a fer un club de lectura en el meu espai? I ja va estar.
Mira que bé.
I vaig anar amb ella i vam xerrar i ens vam entendre. Me va dir, podem fer com tu vulguis. I sí, fa 2 anys que va començar i cada mes ens reunim per llegir algun... per comentar algun llibre.
Algun
sí.
Llibre. I solen ser novel·les? També assaig?
Sí, o... solen ser novel·les. Mm. Sí, algun un poc més to assagístic, però en general llegim novel·les. Mm. Sí. Mm. Sempre he escrit per dones, perquè ja directament la proposta se me va fer així, i me va aparèixer bé, encara que el club està obert a tots els públics, no? Mm. Però sempre llegim a dones, sí.
Ah, vale.
Que bé.
I... En quin criteri sols triar llibres?
Bueno, és que no sé si hi ha criteri. El que me fa ganes llegir és el que proposen el club.
Esteu.
Sí, per això. Sí, sí, de fet, ho tinc com molt present, com que realment vull que sigui un lloc on llegir el que me faci ganes i no... Sí. No m'ha de complir ningú perquè en el final és una cosa que faig perquè vull i que vull passar hagut de fer. I moltes vegades la gent, per la gent que conec que duia clubs de lectura, mm-hmm. com que els ha llegit abans de proposar-los, mm-hmm. jo no, jo els he llegit, és a dir, els he propost i els he llegit que l'hora que tothom, no? I després mm-hmm. comento amb les altres tant si m'agrada com si no. Com que en aquest sentit no procuro haver-ho llegit abans per saber segur si és una bona aposta o no. En el mm-hmm. principi anava amb un poc més de por, però després mm-hmm. sempre ho he fet així, com que me pareix mm-hmm. interessant jo mateixa m'atreveixi a llegir alhora que les altres, no?
Clar, clar, així també és des de la mateixa experiència de tenir-ho molt fresc amb una primera impressió.
Sí, sí, sí.
I què predomina, diguem, més clàssics, més novetats, més...
No, les novetats sobretot, he de dir. O llibres com que han sonat molt, que s'han vist bastant, hombre, me deixo bastant per les influències en aquest sentit, però sí, o llibres que jo fa temps que vull llegir que no he trobat el moment, doncs els col·loco ja i sé que així els llegiré sí o sí.
Clar, que bé, que bé.
Sí.
Què ha passat també el fin de Vigan, amb les gratitudes.
Hem llegit Les Lealtades.
Les Lealtades,
I ha encantat aquest llibre. Ha estat, jo crec que és llibre que a tothom li ha agradat.
Val.
I va estar ple al club de lectura i a tothom li va agradar moltíssim.
T'ho dic perquè ara mos estan, a la llibreria mos estan demanant un munt de Delfín de Vigan.
Sí?
En concret, més Les Gratitudes.
Ja, Les Gratitudes és el més conegut.
Un boom
És a dir, no sé per què un boom ara amb Delfín de Vigan, però sí, jo també la veig ara com a molt, molt present. Jo sempre m'ha agradat aquesta autora, m'ha agradat les gratituds i també m'ha agradat molt Res no s'oposa a la nit, que és com un dels meus preferits. I vaig proposar Les lleialtats perquè no l'havia llegit i la volia llegir. Clar. També he llegit algun altre títol. A l'escola fa molt d'any vàrem llegir Noi i jo, que també està bé i també s'ha dut en el cine i tal. I també Dies sin hambre, on ella conta un poc la seva experiència en anorexia.
I Los Reyes de la Casa?
No? Los Reyes de la Casa no l'he llegit. Ah, vale. També però és jo, interessant.
I pensava que era el més popular seu, més crec fins i tot que Les gratituds. No?
Crec que és el darrer que s'ha traduït, però crec que és com el més famós és Les gratituds, diria, o el més llegit.
Nosaltres el manco ara, sí, que fa un mes o així, un munt de comandes.
D'ella en general, no?
No, de Les gratituds de les en gratituds. Concret. Sí.
I doncs jo diria que m'agrada més Los Reyes de la Casa, que Les gratituds. No sé. Inquieta més el manco. Però bé.
I a part de les lleialtats de Delfín de Vigan, quin hi ha qualque altre llibre que hagi generat molta, o molt de debat o, que hagi, o molta unanimitat? O...
Hi va haver un llibre que va, ser, que va generar molt, molt de debat, que és a dir, el club se me'n va anar de ser mans completament, i va ser Ocasi Fascinació de Neva Baltasar. L'heu llegit?
Sí.
Bueno, idò, és un llibre que... Clar, té com
dos llibres en un,
exacte,
no? Ocasi Fascinació.
Dues parts, sí, té dues parts, precisament, sí. Ocasi Fascinació. I, no? I la primera part és, jo diria, com més lineal, com una història com que... Bien. I la segona part se dispara completament l'argument i se forma i tot, no? I va començar un debat total quan vàrem arribar a xerrar de la segona part, que tothom cridava, jo no sabia com reconduir el club, perquè tothom havia entès un final diferent, se va, bé, és que fins i tot varen posar en dubte això, no? Com a, què passava realment en aquella, en aquella segona part. I bé, és un dels clubs que recordam com a més, com a més actius, perquè, bé, perquè va generar moltíssim de debat, sí.
Allò me va fascinar.
Jo també, jo també. Jo el vaig defensar dit, no? Molt, sí.
Sí, la varen entrevistar a l'aviador que varen fer programa especial des del Flem, que va venir el darrer Flem, el Magaluf. Sí, vaig tenir la sort d'entrevistar-la i va ser una, la veritat, també una sorpresa agradable com a persona, no? Que m'havíem pintat així com molt seca, molt adusta i... No sé, va ser un ésser de llum, la veritat.
Sí.
I a més que m'encanta allò que escriu. Sí, aquesta foscor
també.
De llum.
També m'ho va agradar.
M'atrau molt. Sí.
I alguna vegada han vengut autors o autores en el club? O hi ha intenció? O...
De moment no han vengut. Ara just estem...
De autores, perdó.
Sí, bueno, de moment no han vengut ningú. Ara justament amb una editorial estàvem pactant per una de les properes que poder-nos connectar online, perquè l'autora no és d'aquí, i a lo millor faríem una trobada online, però encara està un poc a mitges.
Clar. És molt diferent quan hi ha l'autora.
Ja.
La llibreria hem fet les dues maneres. I clar, enriqueix molt la presència de l'autora, però ja se torna més una tertúlia al voltant de... que no una... És a dir, costa més...
Ser lliure, no? Les opinions, òbviament.
La bona educació te...
Claro.
Te cuireix una mica.
Estem plantejant, ja que no vendrà presencialment, com a fer una primera part de club i després connectar-nos amb ella i fer-li preguntes. Saps? Com a primer fer la xerrada entre nosaltres.
Sí, sí, doncs molt bé. Sí, sí. D'una bona manera. Sí, sí.
Molt bé.
I quin és el públic que assisteix en els clubs de lectura, Mariona?
Generalment...
Dones.
Dones.
No, i per què són dones? Quin és el públic i per què són dones?
Sí. Són dones. Diferents edats, he de dir, molta gent jove, i... però bé, sí, les edats solen variar, hi ha gent que ve com a sempre i gent que va i ve, no? Però sí, generalment dones. No? O sigui, sí, hi ha un home i algun altre trobat ha vengut algú més puntual, però sí. No sé per què passa això.
Bueno, passa en tota la cultura, no?, en general.
I en la literatura, en general, crec que encara més. Sí.
Espectadores, lectores, vull dir que assistents a exposicions predominen molt més a elles.
Molt bé. I a part d'això, em vas fer a la Salina durant un any. Tenia... També eren tot autores dones? Tenia semblances amb les que fas estiu? O...
Bueno, en aquest cas, com que a la Salina ja feien molt de clubs de lectura, me varen dir com que intentés com a triar un tema o, no? O un fil conductor. I com que ja m'interessa molt la literatura autobiogràfica, literatura del jo, ho vaig plantejar cap aquí. I el club se deia Fragments d'una vida interior. li vaig posar, no? I llegien tot com a, això, memòries, dietaris, coses, bueno, literatura del jo, el que se diu. I va anar bé també l'escup, el que, bueno, jo feia moltes altres coses i al final, pues, ho vaig deixar anar, però funcionava bé també, sí.
Qui llegíeu, Annie Arnaud?
Pues no la van posar, no, i mira que m'encanta perquè és de les meves preferides. Vàrem llegir Pia Pera, no sé si te sona. Bueno, és una autora italiana. Vàrem llegir Yiyun Lee, que és asiàtica, que ara just l'estic tornant a llegir. Què més vàrem llegir? Ni ho record. Bueno, sí, però això era un poc
interessant. Sí. Molt bé. I de part del Club de Lectura, però també des de fa un any tens un podcast, has creat un podcast de literatura que se diu Llegir per Llegir.
Sí.
Per què un podcast de literatura, Mariona?
Mira, una altra cosa com el club, una cosa que volia fer, no trobava com ni sa manera ni a on, i vaig veure que des de Ràdio Sa Pobla oferien l'estudi per gravar podcast o secció de ràdio, i fan com aquest intercanvi de que gravam allà l'estudi, després ells emeteixen aquest contingut com a contingut de ràdio. I, bueno, sense conèixer-los també vaig escriure com a hola, interessaria una secció de literatura? M'han dit, sí, vine aquí a xerrar amb nosaltres. I vaig anar allà amb Àngels Hernández, que és qui, amb qui m'acordin i qui mos fa sa part tècnica, i me va dir, pot fer també com vulguis, has de pensar un poc una estructura i com vols plantejar-ho, no? I vaig plantejar ja des del principi com a dues seccions principals, una d'entrevistes que faria jo, autores o persones relacionades amb el sector, i per altra banda una secció de recomanacions que ja vaig tenir clar que volia que fos compartida com amb una conversa, i li vaig proposar a Maria Grande, que en aquell moment no mos coneixíem molt, ella venia en el club de lectura, i sense quasi conèixer-la li vaig proposar de fer això juntes, i va anar molt bé també, i ara som amiguíssimes i feim aquesta secció dels podcasts juntes.
Que bé, que activitat, quina activitat més frenètica. Clar, si no tens temps per acabar allò que estàs escrivint.
Claro, claro, me relenteix molt.
No, està molt bé, que dinamitzis.
I com podem escoltar el podcast?
Bueno, està, com deia, se mata la ràdio a Sa Paula, sí. I després està disponible a plataformes com Spotify i Apple Podcast. De moment només estan aquestes.
I se diu Llegir per Llegir,
sí.
Recordem.
Que bé, Mariona, idò, te seguint la pista de molt de prop. Ja saps que això és que teva, aquesta secció. Tan maca per la conductora que tenim.
Moltes gràcies.
Quan vulguis, sí. I acabam dient només que també escriu una newsletter des de fa 3 anys que se diu Parlar amb les Muses, que és una espècie de dietari, no?
Sí, és una espècie de dietari.
I el distribueixes com, així, en els teus contactes?
Bueno, és una newsletter a través de la plataforma de Substack, que la gent se pot subscriure, i cada vegada que jo públic li arriba en el correu, o la pot llegir sense estar subscrita directament entrant a la pàgina.
I què ha d'escriure per trobar-te?
Parlar amb les muses, segurament surt.
Parlar amb les muses. Moltes gràcies, Mariona.
Gràcies, Mariona.
Maria, avui queda una estona més, perquè continuem parlant de llibres i d'una novetat editorial. 20 minuts per les 7.
L'Aviador i Vetres Ràdio.
Parlant de Manual per infiltrar-se malament i parlant amb Marc Gallinàs, que és l'autor, està editada per Ara Llibres. Marc, com estàs?
Hola, bones tardes, estic bé.
Molt bé, encantat de saludar-te. Mira, jo
igualment.
No llegies mai les presentacions dels autors o les autores que fan les editorials, perquè bàsicament me semblen molt fredes, però en aquest cas faré una excepció, perquè me sembla que ja marca un poquet el to del llibre que tenim entre les mans. Marc Llinàs és còmic stand-up, guionista d'Està passant, de 3CAT, també ha escrit El col·lapse, de 3CAT, i va crear el podcast mòbil Cartera Claus, de Ràdio Primera Sound. Una de les seves primeres obres, Maria, escolta bé, és de quan tenia només 8 anys. La seva professora el va animar a escriure 50 vegades No diré joder ni coño mai més, i des d'aquell dia no ha aturat de crear. Així és, Marc, no? És una bona presentació, no?
100% verídic, eh? Vaig anar fa poc a casa meva mare, vaig mirar les agendes, no sé, estava mirant les agendes que tenia antigues, i vaig trobar la pàgina amb totes les frases aquesta copiada 40 vegades.
T'he de dir que na Maria Cuanell, la nostra guia coordinadora d'aquesta secció de llibres, ahir li vaig dir que t'entrevistava, me va dir que ja li havia criat l'atenció al títol i al llibre, i avui se l'ha pogut llegir, o sigui que ella també, si te vol demanar, endavant.
Hola.
L'humor ja des de la introducció, i evidentment l'humor És veritat que toques temes molt seriosos i jo diria que profuns, però sempre esquitat d'anècdotes, bueno, i ocurrències teves. Jo la veritat és que he rigut molt. Anem a situar-nos una mica, perquè Manual per infiltrar-se malament sembla que és això, que és la història d'aquests policies que en un moment determinat s'han infiltrat en diferents moviments socials, bueno, la majoria de caire independentista, la majoria de Catalunya, però també parlen de casos de Madrid... I que...
Bueno, la majoria han sigut a Madrid, de fet, hi ha hagut més a Madrid que a Catalunya, però sí, és correcte el que dius.
Clar, i en aquest cas són policies que s'han destapat, o sigui, que els han destapat sí. Per raons, la veritat és que molt diverses i també molt gracioses. Però, i ho dius tu, que en realitat és un manual sobre la construcció de la identitat, i jo m'he quedat amb una idea que destil·les a la pàgina 43-44 del llibre, i que me sembla molt, molt aprofitable, i te la llegiré. I dius, sa decisió o no decisió o sa indecisió defineixen profundament qui som. Igual que els mòbils, les persones venim amb una configuració predeterminada. Tenim un posat, un idioma, un aspecte, un color, una ubicació, un nom i moltes carpetes desconegudes que potser algun dia sabrem que són i les utilitzem o no adequadament. I després diu, com que totes aquestes característiques venen de fàbrica, és fàcil pensar que són la nostra identitat. Però què té més valor a l'hora de definir-nos? Una sèrie de casualitats aleatòries o el nostre propi criteri? I jo me quedo amb aquesta idea perquè crec que és allò que en realitat defineix l'essència del llibre. No sé si estàs d'acord.
Sí, jo crec que és molt encertada aquesta cita que has fet, perquè crec que, o sigui, el llibre constantment és un estudi, d'alguna manera, per dir-ho d'alguna manera, perquè no deixem de pensar que és un llibre d'humor, que jo no sóc psicòleg ni res, sóc humorista, de fet, i sí que és una manera d'analitzar com han construït la identitat els policies infiltrats, però ho han fet d'una manera artificial, no? És com una espècie de Frankenstein, que ells diuen, vale, com és una persona activista? Vale, doncs és així, i fa això, i ho construeixen d'una manera artificial, però en certa manera totes les persones ho construïm d'una manera artificial, i això no ho fa menys real, atenció.
Claro.
Vull dir, és profundament real quan una persona se sent d'una persona d'una manera o d'una altra. Però trobava que era una bona manera d'estirar el fil agafant algú que se li veuen les costures, no?
Totalment,
literalment, totalment. Se li veuen bastant en els policies, i concretament en aquests, com bé deies, Rafael, que els han descobert, i per tant, pues, se'ls hi veuen bastant. Sí.
Clar, és que també una idea que transita pel llibre, perquè això de reinventar-se està a l'ordre del dia, qui de nosaltres no s'ha reinventat, jo m'he reinventat mil vegades, fins i tot m'he canviat l'ordre dels meus llinatges, jo què sé, m'apost per exemple, perquè me conec, però qui de nosaltres, no? Jo crec, i de ben petit jo ja m'hi reinventava. El que passa aquí és que aquells que cobren per reinventar-se, que cobren per això que tu dius tu, no? La diferència entre distingir-se i imitar, que cobren per infiltrar-se i per, de qualque manera, camuflar-se dins d'un altre col·lectiu, ho fan tan rematadament malament que clar, que els agafen.
Ho fan molt malament, però a la vegada deixen veure moltes... O sigui, d'alguna manera xerren molt de nosaltres, no? I quan dic nosaltres, dic pues, persones que no ens han infiltrat, i que és una cosa que també m'ha cridat molt l'atenció d'aquests casos dels policies infiltrats, no? Que s'han infiltrat en moviments activistes, fent-se passar per gent molt normal. Vull dir que no... Que normalment quan pensàvem en espies, pensàvem en, jo què sé, coses de segurs i la guerra freda,
saps? Sí.
I en canvi aquesta gent, pues, no, s'acusava a lo millor un forro polar de quechua i ja estava, saps? Vull dir, diguéssim que anaven a fer activisme en llocs molt normals, i és el que m'agrada d'aquests casos, perquè... ens retraten molt, o sigui, xerren molt de nosaltres, podem veure molt què és el que han copiat, i per tant podem veure que són coses que nosaltres també hem construït d'alguna manera. Les persones que ho vivim d'una manera real i verdadera, no mentida, com ells.
Sí, clar. Hola, ara som la Maria Gatxarra.
Sí. Trobes que no m'ho distingiria.
Benvinguda en el teu programa, Maria.
Maria ha tingut por que no m'ho distinguessis la boca.
He marcat la meva identitat.
Exacte. M'ho tinc controlat, tranquil.
Sí, super. No, bé, volia dir que a mi m'he rigut molt amb el llibre, m'ha semblat una mescla molt, molt interessant de temes profuns, com deia en Rafa, i a la vegada riure. També crec que com a mallorquina especialment, i més com a mallorquina vam discut a Barcelona, m'encanta l'inici on dius que és insultant que te demanin a menys si coneixes un altre mallorquí, però encara més quan la resposta és que sí, no? I en el cas de s'infiltrar de Maria Iserna encara més, no? Però... Sí. No, això que expliques de... és a dir, resaltes un moment donat un policia que era una mica sospitós perquè no se depilava set celles, no? O un altre que se'n va amb els seus amics a fer de personal chopper, amb els seus amics que li fan de personal chopper a comprar-se sudaderes antifeixistes, exacte.
Sí, exacte. Sí, sí.
Digues.
No,
dic que realment és el que dius, la identitat pot ser, per una banda, pot ser una cosa molt profunda, però també molt flexible, no? I veure com s'ha pogut utilitzar, que al final, com que s'ha fet d'una manera tan superficial, se'ls han agafat. Per mi també hi ha d'això, no? Mm. Hi ha policies infiltrats anglesos que han estat 20 anys, no? Que aquí jo després me deman el marc psicològic d'aquesta persona que deu ser. Però...
No gaire guapo, la veritat. No està tot en ordre, diguéssim.
No, però un poc això, com aquesta... Com de... És a dir, m'agrada més que curiositat, a mi m'has fet pensar en com de fràgil i estable és una identitat, no? M'has fet pensar també en l'adolescència i les tribus urbanes, com si te rapaves una mica ja per si passaves a l'altra tribu urbana, no? Com...
Clar, salvant molt les distàncies i sense ànims de romantitzar la policia infiltrada, amb la qual ja t'entenc que estic completament en contra, però... Sí, sí. Però d'alguna manera aquestes estratègies de formar part d'un grup i de comportar-se igual que la resta són estratègies que hem utilitzat totes les persones de tota la vida de Déu. Sí. Perquè hem volgut formar part d'algun grup d'amics o ens ha caigut bé no sé qui que li agrada el punk i de sobte ens hem posat una xupa. No sé, vull dir que... Sí. És una cosa que hem fet sempre, no? I que crec que tots aquests elements que se poden imitar i que se poden reproduir, òbviament construeixen identitat. I per això, bueno, me semblava interessant reflexionar sobre això. I deies que sí que hi ha reflexions i que trobeu que és profund i ho agraeix, i bueno, jo ja estic d'acord, està llet.
Què has de dir?
Clar, no, és una cosa profundíssima, això. No, però vull dir que a la vegada sí que igualment crec que no hauria sigut possible fer-ho si no hagués estat, a través de l'humor. Perquè per jo crec que l'humor permet dir moltes coses que no podem dir de forma seriosa, no?
Sí,
i per tant... és una de les eines clau que hi ha en el llibre, de sentit de l'humor.
Són 12 polis descoberts, destapats, qualcú per, com simplement com deia Anna Maria, per depilar-se les celles, ja va començar a generar sospites. Sí. El cas del menorquí de Mallorca, l'ecologista que anava en moto. Jo crec que també, ja anant al tema, diguem, troncal o que dona títol al llibre, sí que un punt de menyspreu cap a aquests col·lectius, no? O sigui, si tu no prens aquestes precaucions que te penses que són un poc et beneix, sí, aquells que amb els quals te vols infiltrar, no sé. Jo...
Home, partint de la base que és gent que vol espiar aquests col·lectius i que crec que estan programats per odiar aquesta gent i, per tant, no prendre-se-la en sèrio. Per tant, clar que hi ha menys preu, no? Però jo crec que hi ha també falta de professionalitat, directament, no? De no entendre la complexitat dels grups on te vas a infiltrar i no entendre que... Bueno, que la identitat és una cosa molt complexa i que és molt difícil realment com encaixar. Això, tornant una vegada, perquè ja els llibres tota l'estona aquest paral·lelisme entre el que els hi passen als policies infiltrats per construir la seva identitat i el que ens passa a les persones que no són policies infiltrades per construir la nostra, no? Que és com codis i coses que a vegades no acabem d'entendre per lo que sigui, perquè no formen part del nostre, no sé, del nostre ambient, i que nosaltres també alguna vegada no hem encaixat perquè de sobte anàvem amb un estil completament diferent de la resta o alguna cosa així,
sí.
No?
Sí, però és el que tu dius, de que és un, quan ho teoritzam és molt difícil, però després tots hi sabem jugar de manera intuïtiva, no? Sabem participar-hi. A mi també m'agrada la reflexió que fas entorn de com si identitat és una cosa individual i col·lectiva a la vegada, no? Com entre els dos terrenys.
I també quan parles de la pressió estètica, aprofites per parlar de la pressió estètica, parles de vestir de disfressa, bueno, de tot això que estem parlant, no? Però m'interessa molt aquesta pressió estètica que al final ens fa precisament això de reinventar-nos o agafar una identitat que prematura en la qual només no estem massa a gust, tampoc, no? I era... efectivament disfressats per la vida, per encaixar més en una
sí,
tribu,
però,
no?
Jo això ho veig problemàtic si no és algo que faci sentir còmode a la persona,
sí,
però
no,
també crec que no hi ha cap problema en reconèixer d'alguna manera que totes les persones ens disfressam, no? D'alguna cosa. I que està guai, vull dir, que si t'agrada aquesta disfressa, pues endavant amb això, vull dir, a tot fer. Però que el que m'agrada jugar en els llibres és molt amb això, de que els policies se disfressen, nosaltres també. Els policies se posen un nom, nosaltres també tenim un nom. Els policies prenen decisions, nosaltres també. Les decisions que prenem ens defineixen profundament, com deia en el fragment que ha llegit en Rafa.
6 minuts per les 7, 6 minuts per acabar el programa. No te'n vagis, Marc, perquè encara tenim un parell de preguntetes per tu. Una pausa, continua.
I de tres ràdios... formació.
IB3 dona una mà a Abaimar, Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares, una organització sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties minoritàries i donar suport als infants afectats i les seves famílies, a més de promoure la conscienciació de la societat i de les administracions sobre aquestes malalties. Per més informació, associacionabaimar.es o telefona al 638 31 66 61. 638 31 66 61. IB3, tots donant una mà a Abaimar.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, és la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. No, Changuito. Perdó,
no. En Chanquete, pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo.
No, jo m'ho veu cap.
Ara,
sí,
ara
sí,
tenim el que no és tan dàtil.
Ah, no. Igual que el meu cap també serà un miadàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, que fort.
Bueno.
S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha encantat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
Idò, pràcticament ja per acabar el programa, continuem amb Marc Llinàs, autor de Manual per infiltrar-se malament, una càpsula sobre policies inútils, així se subtitula, i altres maneres de construir una identitat. Al final hi ha com una conclusió, guió, reflexió, que, i ho estem dient durant tota l'entrevista, no, Marc? Que és que no hi ha una manera correcta de tenir identitat.
No, això vagi per davant de tot, no n'hi ha cap ni una. Al final aquí naixem i fem el que podem. Tothom tira com pot i ho fa el millor que pot. Ara, després hi ha gent que pensa que unes identitats són millors que les altres i se comencen a fer jerarquies, però això ja crec que és harina d'altre costal.
Mm-hmm. Sí.
Escolta, com va sorgir la idea de convertir totes aquestes idees, tots aquests casos en una càpsula? Te van proposar, vas proposar tu? Com va ser la cosa?
Sí, bueno, d'ara llibre, me van proposar d'escriure un llibre, no me van dir de quin tema fer-lo, i aquest tema dels policies infiltrats és un tema que a mi sempre m'ha cridat molta atenció, i de fet va començar siguent un bloc d'estàndard, perquè jo faig monòlegs,
sí.
I vaig començar fent un bloc d'estàndard arrel de... casualitat de sa vida, pues jo vaig descobrir que havia anat a l'escola amb una que havia estat una policia infiltrada.
Clar.
I això, arrel d'això, vaig començar a tirar d'esfil i a llegir una mica d'informació sobre aquest tema, que m'agradava molt, i vaig pensar que d'aquí podia sortir una idea, i arrel d'això vaig escriure aquest llibre, perquè trobava que era un tema que m'estirava molt. El tema de la identitat sempre m'ha agradat molt donar-li voltes, i amb això doncs, vaig tirar endavant. Sí, sí.
Clar, me genera curiositat, Maria Marc, que fan, dic que fan, perquè clar, al final són empleats públics, que fan en aquesta gent, amb aquesta gent una vegada que ha acabat la missió i sobretot que ha fracassat i els han descobert, no? Perquè supos que els han d'enviar bastant lluny de Madrid, Barcelona...
No te pensis, des de Menorca el varen fa poc estava fent feina a Menorca.
Ah, mira.
Sí, està, de fet, com un màrtir. Com si nada, sí, el tenen molt ben tractat i tot.
Sí,
sí, això sí, sí, és una llàstima, la continuïtat d'això com va i gent pues, que simplement continuen la seva vida normal. De fet, n'hi ha una que ni tan sols s'ha borrat a Twitter i continua fent. Del dia de la mañana va passar de compartir coses d'aturades nonaments, de dir Ferro Sánchez, etcètera, etcètera. Sí. Vull dir que i aquesta dona està tranquil·lament, viu a Madrid i no...
I no passa res.
Sí, sí, sí,
es queda un minutet, però no me puc estar de demanar-te, Marc, on te faria ganes infiltrar-te, per favor?
On me faria ganes infiltrar-te?
Quin col·lectiu això... també infiltraries, tu?
Clar, jo crec que tenint en compte com funciona la policia i com s'aprofita de la identitat dels altres, com que jo soc del col·lectiu LGTB, soc una persona trans, jo crec que m'infiltrarien amb un moviment LGTB. És que sí. No els hi quedaria un altre. Me ficarien allà i hauria de com espiar aquesta gent, no sé, crec que me posarien aquí. O amb algo de... aprofitant també el tirón mallorquí, no? Amb algo d'aquí de Catalunya, que té molta tirada, infiltrar mallorquins, sí. Per algun motiu que desconec.
Perquè caïn bé, en general.
Molt bé. Mira, no sé com són les teves celles, però no te les depilis, si t'infiltres pel que diem.
No, les deixaré frondoses.
Sí, sí. Les cejas frondoses. Marginàs, Manuel, per infiltrar-se malament. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Vos convido a tots i totes a venir dijous, que presentaré el llibre a Rata Corner, amb la Clara Ingold.
Ah, sí, senyor. Ah, sí, senyor, la Clara, la nostra Clara. A partir de les...
A les 7.
A les 7,
sí,
a Rata
Corner. Ja vaig pensar, ho vull fer a Clara perquè vull que sigui una cosa divertida i que quedi clar que el tema és l'humor, així que endavant.
La diversió està asseguradíssima.
Sí, intentarem venir.
Moltes gràcies, Marc.
Vinga, gràcies a vosaltres. Adéu.
Gràcies. I Maria, moltíssimes gràcies per partir a doble avui. M'has fet un extra, m'has acompanyat fins al final, que bé.
Ha estat super.
Vinga, moltes gràcies. Ja sabeu que a les 7 arriben les notícies i que nosaltres tornem demà a les 6. Vagi bé. Som el poble per construir.
Presó sense fiança.